Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Què tal? Com va tot? Hola, Marc.
Avui he vingut, eh? Avui no m'he escapat.
Sí, sí. Vam trobar a faltar la setmana passada perquè va de tot fluid.
Va anar molt fluid.
Va anar molt fluid, massa i tot. Molt bé.
Jo us vaig escoltar i ho passo molt malament perquè us anava a interrompre.
Sí, sí.
Bueno,
però més o menys va quedar... A veure, també era un... Feia dies que volíem parlar amb del tema aquest de... Recordem els oients, la setmana passada ens vam centrar una mica en els acomiadaments, no només de les tecnològiques, no només d'americanes o de Silicon Valley, sinó una mica de tot, que per cert han continuat aquesta setmana. Uber i altres més.
Spotify. Bueno, perquè és el que ja dèieu.
Una moda.
No, o sigui, ara diguéssim hi ha com una expectativa per part dels accionistes que hi hagi neteja i ara toca endreçar. Ara toca endreçar calaixos i és com hi havia el col·le que deien avui anem a agafar i anem a endreçar les carpetes. Pues, ara tothom endreça les carpetes i és igual que hi hagi. Vas dir una cosa interessant que m'agradaria apuntar, que és quan vas parlar de SAP, que havies dit que l'àrea de SAP que hi havia més problema era l'àrea de CRM.
No. L'àrea que fotien, o sigui, l'àrea de SAP on fotien gent fora era l'àrea de CRM.
Exacte.
Que sí que és veritat que ha perdut potència davant d'altres competidors, com ara Salesforce o tercers, però que tampoc era per tant. Saps el que vull dir?
Sí, però sí. Tu pensa que tota l'àrea de CRM, precisament amb això que és el que jo tinc ara sobre, amb el que estic treballant jo ara, que és les IAs generatives, hi haurà una transformació tecnològica molt bèstia. Perquè sí, sí. Molt de CRM passarà a assistents de veu, està passant ja assistents de chat. Jo estic en tribunals i dirigint projectes de final de carrera i final de màster que estan treballant amb això, amb assistents de llenguatge natural que fan workflows per recomanació de roba a Instagram, per atendre clients que demanen coses. I de fet, per exemple, l'aplicació de la caixa de web és tan dolenta que jo l'única manera que tinc humana possible de trobar el Bizum és demanar-li en el collons d'assistent que tenen allà muntat. I si no li demano, és impossible. Llavors hi ha coses que aquests assistents estan començant a suplantar molts workflows. Llavors molta tecnologia que estava pensada per donar suport a call centers ara començarà a migrar per aquest tipus de coses, amb la qual cosa ha d'haver-hi una reendreçada. I a més a més, clar, els sistemes legats de CRM, com serien això, doncs Salesforce, SAP i companyia, doncs ho tindran més difícil perquè és més fàcil fer-lo des de zero que no adaptar una cosa que ja està funcionant. I de vegades, llavors les empreses també, si es fa una transformació, es diuen, escolta, traiem el mòdul de CRM d'aquests, fotem el mòdul de CRM a l'altres i fem una implantació neta o fem una estratègia que convisquin, però treballo un mòdul diferent.
Per la gestió administrativa del flux administratiu de ventes, vale? De ventes i de projectes, i de serveis, no només de productes. El CRM és una peça clau perquè és el nucli, el pegamento, per entendre'ns, que va de tota la gestió de la venda, de l'oportunitat, de les tasques de preventa, de les ofertes, de l'administració, de la definició de projectes, dels escandalls de temps associats a projectes. És a dir que
és clau.
És una mena de... És el model de la venda i de la venda sobretot de serveis i productes.
I pensa que aconseguir un client... Per exemple, quan es parla d'anuncis... Vale? Es parla del benefici que es treu de guanyar un client nou. Vale? Llavors, tot l'esforç que tu puguis fer fent un client nou, si no gestiones i no atens correctament en aquest client i no veus, no anticipes les seves necessitats i li dones resposta quan ell necessita, perquè al final es tracta d'un tema emocional. És a dir, quan tu tens un problema i vols que te'l resolguin I cada minut que t'estàs esperant i cada trucada addicional que tens que fer i cada gestió idiota que tens que fer, pues és un nivell de frustració i arriba un moment que la frustració és suficient com per dir, em canvio de proveïdor. I doncs, clar, a veure, has d'ajustar els teus recursos perquè el mínim nombre de clients, sobretot clients valuosos,
amb que tu tinguis la resposta que esperes tenir o propera a on esperes tenir, amb el menys temps possible i les menys interaccions possibles.
Vale? I sobretot si tens empreses que tenen que hi ha alternatives. I quan hi ha empreses que hi ha alternatives és al final és dir... Saps,
mira, m'ha sorprès, explico una anècdota personal que m'ha sorprès. Jo estava a Pepefon, que tenia problemes amb la wifi de Pepefon perquè els cables no són seus, són de Masmòbil i al final sempre això genera històries. I amb la meva dinàmica típica de que jo no vull el router de la companyia, sinó vull el meu propi router i això suposa que com ara el router i la ONT venen tots junts, la ONT és el terminador de fibra, has de trobar una forma viable de poder-ho separar per tenir cada peça per separat i posar, i aleshores poder posar algun ONT i el teu router i tot el rotllo. L'alternativa viable va ser Telefònica, Movistar, vale? Que jo n'abomino, no m'agrada, però bueno, era l'única que m'ho permetia fer amb una certa... O com a mínim, jo havia trobat exemples per allà que es podia fer, i sí, és cert, es pot fer. Vale? Tinc una ONT que, si el router és maco, la ONT és preciosa. Vull dir, és una ONT que et diu tot el volum de transferència, el volum de sortida, les DNS que s'estan fent servir. És una ONT que és brutal, sí, brutal. Ja no dic el router, parlo de la ONT, és una ONT que val una pasta. Bueno, total, que per fer el canvi, el que no volia és pagar més. I no. em vaig escriure una oferta que tenia Movistar de 29 i pico, 20 i escaig.
29 i pico? 29... Trucaré per queixar-me. Escolta, que jo també vull de 29 i pico.
Pues encara hi ha més barat ara, les últimes ofertes que he vist. Ara, només fibra. No necessito res més, ni televisió, només fibra. I em van dir, pues mira, sí, et fem una oferta, no hi ha permanència i te la mantenim amb aquest preu com a mínim un any. Perfecte. No? Hòstia, ho faig, tal, pum, pum, m'arriba la primera factura, 44 pavos.
¿Cómo aquí, cabrón?
¿Cómo que es esto?
¿Cómo aquí, cabrón?
I vaig trucar, vaig fer una primera interacció amb un xat d'aquests, no sé què, i quan ja van veure de què anava la meva queixa, em van encaminar una persona que em va trucar. ¿Vale? I aquella persona va dir, és cert, va fer les seves comprovacions, i va dir, és cert, vostè va contractar això amb una... amb... Mira el barbut. Hòstia, cada vegada... Tu, clar... hola, Magma, que estem aquí parlant. Tu cada vegada t'assembles més al Che Guevara, tio. No viatgis més a Llatinoamèrica. És a dir, prou que va acabar malament aquest noi.
No m'he tallat la barba per mandra, més que res, però...
No, però això ja és una barba, diguéssim, important.
No,
ja,
jo veig, hauria de començar...
Ja Papa Noel eges, eh? Jo veig ja... D'aquí. Si ara t'engreixes una miqueta cap a final d'any, ja tindràs bolos, eh?
Sí. Tindràs una barba d'Ohio, perquè ara els americans tots tenen com unes barbes molt grans. No sé què els hi ha passat a tots, que està de moda. Sí. Sobretot amb la gent, diguéssim, de camp.
Us diré la veritat. Us diré la veritat. La meva xicota m'ha dit que estic més sexy amb la barba.
Pues
ja està.
No, escolta, és això, tio.
No hem de seguir buscant raons, ja està.
Jo no porto barba perquè no em deixen, ja està, tu, és el que hi ha.
No hi ha més preguntes, senyoria. Acabo amb l'anècdota personal.
Anècdota!
Vaig trucar, un moment de xat, em recondueixen, em truca una noia molt simpàtica, fa les seves comprovacions i em diu, és cert, vostè va contractar una oferta que no es veu reflectida a la factura. Sap què? No ha de fer res més. Li canvio jo. La propera factura li arribarà. No cal que faci res més. That's all, folks. Ja està. M'ho va resoldre amb una única interacció. Vale? Per això és important intentar donar la resposta més adient amb el menys temps possible i menys interaccions possibles.
Tomàs, una pregunta. A quin número de programa estem?
543.
Estem al 2023, oi? O sigui, portem des del 2007, vale? I des del 2007 estem...
Bueno, no comptem minuts mosseguis, que hi ha 60 o 70.
Sense comptar minuts mosseguis, però llavors, quants anys portem fotent això?
Uf, 16 temporades.
He d'anunciar que avui em connecto, mossega la poma, des d'una màquina Windows.
No! Però si tindràs... Mira, Ludo, això és una prova de foc pel senyor R. Si tu avui
aconsegueixes arribar... No, 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 a mi em funciona, eh? Jo estic amb el Riverside, m'està funcionant perfecte, m'està funcionant perfecte, i és que perquè estic fent servir, tinc el setup aquest de gravació de screencasts aquest que tinc per al curs aquest que estic fent per l'UPC, però que està obert de sobre el tema de ChatGPT i com aplicar-lo a l'educació, vaig des del principi, i tinc la mà, i tinc això, tinc la màquina de tinc la video, el webcam, i tinc l'Scarlett posada aquí, i totes aquestes coses, i és el que hi ha. O sigui, i a més he posat doncs, el software aquest d'NVIDIA Broadcast que parlàveu l'altre dia, que et mou els ulls i que només es nota si quan te'n recordes. Quan te'n recordes de que hi ha algú raro amb els ulls, com és que em marco... Però quan parpellejo, parpelleja també, no...
Sí, anem a parlar avui d'això, que és molt interessant. El Marc ha creat una sèrie de vídeos que parla de la intel·ligència artificial aplicada al món de l'educació amb exemples concrets explicant com ella ha modificat el workflow de producció de continguts.
Bueno, aquest és un vídeo concret que explico el meu workflow i el que estic aplicant jo. I en aquest cas no és el GPT.
I ho hem parlat una mica fora de micro, però ho faig ara que presentem la història principal que anem a parlar avui. I a mi m'ha agradat molt perquè no és una demo del DALI o no és una demo del chat GPT. No. És com a educador, com a creador de continguts per a educació, has de fer aquest workflow. Mireu com la intel·ligència artificial me l'ha canviat, me l'ha modificat. Mireu quins recursos estic fent servir i quines conseqüències tenen. I no és un exemple únic, són diverses peces. I jo això no ho havia vist fins ara, no ho havia vist. Per tant, t'haig de felicitar, Marc, perquè m'ha agradat força. Sí, molt, molt. Està a YouTube, tindreu l'enllaç a les notes.
Sí, està en el grup de Telegram, és el tercer vídeo de la playlist.
De la sèrie.
Però en aquest cas el que hi és, sempre ho hem parlat des que vam començar el Mossega la Poma, sempre hem tingut molta atenció amb el workflow. I llavors jo, per exemple, quan això vaig proposar doncs, a la universitat fer aquest curs, doncs, perquè hi havia molta demanda, la gent estava molt despistada, vaig dir, bueno, doncs, jo tampoc tinc massa respostes encara, però vaig a preparar un curs. Però és clar, en el moment que t'has de preparar un curs i feia temps que no feia vídeos de tipus screencast i aquest tipus de coses, doncs dius, t'has de preparar el workflow, t'has d'endreçar, has de dir quina màquina faràs servir, com ho faràs. I llavors, en aquest cas, doncs això, justament va coincidir que hi havia unes quantes eines que coincidien, que havien sortit i que es podien aplicar. Una d'elles és el Whisper, que és una...
Espera, abans que entris en detalls, deixa'm...
Fem la cau, la falca, enxeguem.
Anem a fer la falca i això, recordar als oients, tindreu l'enllaç al vídeo de YouTube a les notes del programa. Recordeu... Sí, com hem explicat abans, aquest és l'episodi 543 de la temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
I estem en directe a YouTube.
Estem a YouTube i tot, imagina't.
Estem en directe en YouTube. No hi ha ningú perquè això... no ho anunciem.
No hi ha ningú. No
Marc,
hi ha ningú.
Això dels ulls ho portes posat ara, no?
Sí, perquè... sí, mira, ara l'engegaré i l'aturaré.
Porta el rímel, és el rímel.
Veus? I ara estic aquí mirant coses
fa por,
i de cop volta, pum! És molt friqui, eh? És molt friqui.
Però és... Però, hòstia, jo estic
i el noise
trobant
removal
que...
I el croma també el fa automàtic. No necessito posar-me res a darrere i em fa un croma bastant decent. No és un... Em fa un croma molt decent.
El que passa que trobo que això dels ulls és pitjor que no tenir-lo, eh? Perquè és bastant...
Fa yuyu.
Fa yuyu. Faig la demo. Fa yuyu amb la demo.
Això és el que passa, Magna, que és una cosa curiosa. Fa por. Quan ho saps i t'ho mires...
I
però
la
si no
i
ho saps, sí, i si no ho saps, si no ho saps, arriba un punt que ja no et dones compte.
I no, a més ni cal, perquè jo quan edito els vídeos, jo clar, porto ja doncs, com una hora i mitja de vídeos editats, i em poso baix a la dreta amb el Chrome mentre vaig passar el PowerPoint o fent alguna demo i tal, i no ho notes, creepy. A més, d'alguna manera, jo crec que millora, perquè nosaltres no estem entrenats així com... Per exemple, una vegada vaig agafar i vaig enregistrar un vídeo que va gravar la Gina Tost, i jo estava de càmera, i llavors, clar, la Gina té aquesta formació, diguéssim, de periodista, que es planta davant d'una càmera i sap que té que mirar, no l'objectiu, té que mirar a dintre del sensor. Mira dintre el sensor de la càmera per comunicar, sí. I té aquest entrenament, ho sap fer. I en canvi la resta, quan fotem videoconferències, doncs estem mirant una finestra, estem mirant l'altra, estem mirant aquí, ara, d'allò, i no mires clar. Mai a la càmera. Però en canvi, o sigui, tu em veus que jo
també et miro... També és veritat que en una videoconferència tu intentes veure la cara dels altres, també. No estàs
exacte.
Mirant la càmera.
Tu ara, estàs, no? Tu ara en aquesta interacció que tenim ara...
Jo t'estic mirant a tu, ara.
Jo t'estic mirant a tu, però tu ara veus que jo et miro a tu.
Sí, això sí.
Clar, i em fa molta por.
I tu... bueno, perquè... tu veus que et miro a tu?
Sí, sí.
I fa aquesta modificació. Jo crec que és interessant, sobretot per el tema aquest dels vídeos, perquè, clar, pots estar mirant les notes, jo estic mirant el PowerPoint, miro una part de la pantalla o una altra.
Sí, sí.
I d'això no...
doncs... No dic que sigui interessant, eh? No dic que no sigui interessant.
No, a mi em va semblar interessant, volia
provar-ho.
Però
da miedito.
Vaig tindre que reinstal·lar el Windows, posar el Windows 11, i com dèiem, és una puta còpia del macOS. O sigui, fins i tot l'arquitectura i la forma de gestionar els canals de vídeo, perquè tens els vídeos... perquè, clar, això normalment, doncs, hi ha la càmera de veritat, que és una Logitech que està aquí dalt, que això sí. Va contra l'NVIDIA Broadcast, que allò és l'NVIDIA Broadcast, que crea una càmera virtual... que després envio cap a l'OBS per muntar una escena i l'OBS mira una càmera virtual que està anant cap a, que és el que està agafant i està enregistrant-se o té que fer l'streaming. O sigui, si jo, per exemple, vull fer una vídeo, segurament demà quan faig una videoconferència, em muntaré l'OBS i faré servir la càmera virtual de l'OBS on jo ensenyo una escena on jo tindré els meus PowerPoints i les meves coses i estaré jo amb un costadet.
Has fet servir més coses que no només...
Sí.
Sí, has fet servir moltes històries.
Vale.
Ens havíem quedat amb el Whisper.
A veure, el Whisper és un software open source que tu te'l pots muntar a la teva màquina, l'instal·les. Si te'l vols instal·lar, recomano que facis servir Anaconda, que és una eina que és una eina que el que et permet és crear entorns de gestió de la configuració dintre del teu sistema operatiu perquè tinguis una versió coherent de la llibreria dels llibreries de Python. Vale? Perquè si no tens varios executes, treballes en varios projectes de Python amb diferents llibreries, totes amb conflictes entre elles, dius, no, mira, tu fas un environment... Que
això són els virtuals environments de Python.
Exacte. Bueno, és un environment, però no és una màquina virtual, és com un shell on tens, tens les direccions de les llibreries i
sí,
tot, tens
sí,
muntadet,
sí.
I llavors pots tindre diversos projectes de Python, perquè, clar, perquè si no, dius, aquest fa servir aquesta versió que resulta que té conflicte amb aquesta altra i aquest treballa amb Python 3.9.
Una versió de Python diferent a cadascun.
Exacte, una versió de Python diferent a cadascun. Llavors,
sí.
L'altra solució seria fer servir... L'altra solució seria fer servir Docker, però, clar, Docker has de configurar-lo molt de carinyo perquè el Docker tingui accés a la GPU. I no va amb totes les GPUs i d'això. En aquest cas, doncs, la idea és que això tinguis accés a la GPU perquè el PyTorch, que és la versió de Machine Learning de Python, tingui accés a les llibreries de la GPU que tu tinguis perquè corri, perquè si no, no correrà. Però llavors la gràcia del Whisper és que en molts idiomes et fa la transcripció i funciona doncs, en català, funciona en castellà, funciona en anglès, funciona en basc, li pots dir que parles en valencià, i et fa la transcripció i d'entrada et dona la transcripció perquè em pugis a YouTube directament, és a dir, que et dona el rang de minuts i segons en el que s'està dient el que toca i ho puja. I després
em va sorprendre molt perquè genera un arxiu SRT, que
SRT.
És el mateix que fèiem servir els que ens baixava amb les pel·lis de...
Exactament.
De Torrent.
Poca broma. Hi ha un altre projecte que ha sortit aquesta setmana mateix, perquè és que això està sortint ara cada dia. O sigui, jo estic fotent el curs aquest i és, ui, mira, ChatGPT s'ha actualitzat el dia 30 i el dia 31 aquesta revista ha publicat aquestes polítiques de reutilització d'això. I ara OpenAI acaba de dir que treu això i va al dia... O sigui, això ara està bullint moltíssim. Ha sortit un projecte que es diu WhisperX, que també és open source i el que fa és una modificació, és un fork de Whisper, i que el que fa és que quan et genera els subtítols te'ls genera el caràcter. És a dir, cada caràcter que la persona està dient en un vídeo te la posa segon a segon. I llavors, per exemple, hi havia una demo...
És com un SRT en temps real, no?
Un SRT però que incorpora allò lletra a lletra. Llavors, per exemple, hi havia una... O síl·laba a síl·laba. Llavors, per exemple, hi havia una demo d'un vídeo de... En sé que era la pel·lícula dels Avengers de Age of Ultron, en el que estan parlant el Capitán Amèrica i la Viuda Negra i l'Iron Man i estan parlant, i a mesura que ells van parlant tens els subtítols, però caràcter per... allò, síl·laba per síl·laba, què és el que estan dient en cada moment? Que per aprendre idiomes és acollonant.
Sí, això ho he vist a Google, a YouTube en concret.
Una cosa, estic segur que no funciona en francès, eh?
No.
Sí. No hi ha collons!
A Google havia vist aquests subtítols, diguéssim, fets en temps real, que és molt curiós, perquè tu anaves a dir una paraula, en anglès, anaves a dir una paraula, al final la paraula que acabaves dient era diferent, aleshores ell retrocedia, ho modificava, continuava, saps? Anava corregint en temps real. No?
Per cert, són
predictius, són models predictius absolutament.
Però això tu pots instal·lar, però la idea és que això tu ho agafes, tu instal·les en el teu ordinador,
sí, sí.
i treballa amb batch.
L'última actualització... L'última actualització d'iOS porta això, també. No sé si ho sabíeu. El que passa és que només funciona en anglès. Però també ho porta. Qualsevol vídeo que tu estiguis veient, hi ha un model...
Et treu els subtítols.
Hi ha una opció d'accessibilitat que et posa subtítols. No ho he provat encara, però...
Això s'hauria de provar amb coses com la sèrie amb una sèrie com The Wire...
Sí. Vull provar-ho.
Gent que parla slang fort, així, americà.
Sí. Vull provar-ho, fa dies que ho tinc pendent i no ho he provat.
A veure, refem una mica de recapitulació. Primer de tot, per lo que és el vídeo, vas fer servir el Mira los ojos aquest, siguem-ne.
Primer de tot, siguem los ojos, el Chrome automàtic.
El Chrome automàtic.
El Chrome automàtic.
Està prou bé, perquè tu tenies un fons de pantalla que era un fons d'una pantalla, d'un text, d'una web, no? Si no recordo malament,
bueno,
una presentació.
Cas, a veure, en aquest cas el que faig és que tinc OBS, que és l'Open Broadcasting Studio, que és un software open source creat inicialment, crec que és per Amazon, i perquè em sembla que Amazon són els propietaris de Twitch i la idea és que això és donar una eina econòmica open source que pugui fer servir tothom per convertir-se en streamer. Si tu per ser streamer necessites comprar un hardware que abans de sortir OBS havies de comprar hardware dedicat, posar-te Chrome, doncs amb l'OBS tu pots identificar totes les fonts d'àudio que tens en el teu sistema, pots...
I de vídeo.
I de vídeo, i pots fer una... i pots muntar-t'ho en la teva...
De fet, el que fas és, si tens un petit guió, penses en modalitat escena, és a dir, quins elements jugaran a cada escena que tu vulguis fer servir.
Exacte, dissenyes escenes.
I l'únic que vas fent durant la gestió de l'OBS en directe, en streaming, és saltar d'una escena a una altra. És dir, ara estic en aquesta escena, ara estic en aquesta. Ara
exacte.
Estic en aquesta.
O si tens una altra persona que estigui dedicada a fer la feina
la
de realització, pot treballar en mòdul streaming.
O la realització, correcte.
I veure les diferents escenes, ja dic, anem d'aquesta escena, aquesta altra escena, i fas una realització, i ho fas, diguéssim, amb un PC potent
i
actual.
Exacte, i OBS és un software que està per Linux, per Windows, per Mac, es pot instal·lar molt senzillament, és molt fàcil d'aprendre, una corba d'aprenentatge molt fàcil, hi ha darrere una comunitat que té infinitat de plugins, VApp i s'integra amb molt de serveis.
El nostre amic Miquel Gavarró, de fet, va fer uns quants cursos d'OBS i OBS avançat en l'UPC i en altres universitats, i és en sap un ou d'això d'OBS. Però bàsicament la gràcia és això, és que o pot fer streaming directament des de l'aplicació OBS, és a dir, una mica com amb Riverside, dius, aquestes són les credencials de YouTube i pots llançar directament a l'streaming des d'allà, o quan tu estàs en una plataforma de videoconferència o de streaming, el que fas és que et connectes contra una càmera virtual. T'apareix a l'OBS com una càmera virtual. Clar, en aquest moment, en el PC que tinc, doncs el que tinc és tinc la càmera Logitech, però a més tinc la càmera de l'NVIDIA Broadcast, que és una càmera virtual, que utilitza OBS, que ho munta en una escena, i aquesta escena que incorpora l'altra és una altra càmera virtual. I vas concatenant, i a més barreges, fas una mescla de fons d'àudio, etc. Llavors, És interessant fins aquí, fas la conya dels ulls, fas un croma automàtic, vale? Perquè llavors en comptes d'haver-hi una finestreta simplement estàs tu a baix a la dreta fent coses i llavors jo quan dissenyo els powerpoints i entenc que a baix a la dreta estàs, no hi posi res important perquè estic jo allà fent coses.
Com a...
Després...
No, només dic que per donar-li els mèrits al senyor aquest Hugh Jim Bailey, va començar a OBS el 2012, segons la Wikipedia. Vull dir que no ho ha desenvolupat Amazon.
Bueno, però em sembla que Amazon ho va comprar
després,
o va començar...
Després i, segurament han col·laborat, però aquest senyor és el que va començar amb ell. 2012.
Amazon, bueno, hi ha un senyor que ho engega, però llavors aquest, Amazon, en comptes de desenvolupar des de zero, compro aquest projecte,
sí, sí, és
o contracto amb aquest senyor, li dono quartos i faig que aquest projecte tiri endavant. Com, però hi ha moltíssima gent a darrere el projecte OBS.
Com ha estat això de fer servir la Nvidia aquesta? I... Perquè, clar, és una tarja i un software, no? O sigui, són les dues coses. El que
veure, d'entrada, amb Windows 10 no vaig tenir collons de fer-ho funcionar.
És igual, perquè avui han anunciat que Windows 10 ja no el faran servir més. Ja s'acaba el
suport. Ja s'acaba.
Sí.
No, no, perquè precisament el problema que hi havia, el problema que hi ha és, o sigui, és el que estàvem discutint amb el senyor R, amb l'OS X, des que va sortir el Core Audio, hi ha una manera molt endreçada a nivell de sistema operatiu de crear un bus. I llavors tu tens dispositius virtuals i pots... fer coses com això, doncs d'una màquina, d'una banda amb una altra. I això funciona exactament en el Mac igual que amb un iPad o amb un iPhone. Jo, per exemple, ja ho havia explicat, enxufo un aparell al candollo de la guitarra i llavors la guitarra va contra un amplificador virtual i després vaig contra un software d'aprendre a tocar la guitarra, que es diu Yousician, i llavors jo quan escolto la guitarra, escolto la meva guitarra ben amplificada per un software de qualitat i mesclat amb la música de la cançó que jo estic tocant, amb tot el feedback. I això és tot
la
en
veu,
temps real.
Si vols posar la teva veu.
I podria ficar la veu i no sé quantes coses més. I ho podria enviar, aquesta sortida la podria enviar cap a GarageBand i gravar-ho per pistes. O sigui, a més, o sigui, podria fer totes aquestes coses perquè a més l'iPhone i l'iPad t'ho aguanta.
El sistema operatiu dona les eines, però ha de ser un software
i les APIs
extern,
i les APIs, sí. I tens els drivers virtuals i llavors tu et connectes a nivell del sistema operatiu com a tota aplicació.
Sí, però el sistema operatiu no té una interfície d'usuari perquè tu puguis fer això. És una crítica.
Això és a nivell d'API. Això és l'aplicació ho ha de suportar. Doncs una aplicació que estigui desenvolupada per Core Audio.
Sí, no, però vull dir que tu vols gravar el so d'una app i passar-la a una altra i el sistema operatiu no té una interfície d'usuari per fer-ho. Dóna l'API, però no ho té.
No, en el Mac t'has de... En Mac hi ha software.
T'has d'instal·lar coses.
Quina Nvidia és la que tu estàs fent servir ara per fer això?
Una 3080. És una bestiota grossa.
Mm.
És una bestiota grossa, té 12 gigas, és una senyora targeta, però en Windows 10 no hi havia collons de manera, no detectava la webcam, no hi havia manera de fer-ho funcionar. O sigui, és com si donava tota la sensació que l'arquitectura de drivers d'àudio i de vídeo que hi ha per sota de Windows 10 no estigués endreçada i llavors el software tingués problema. I va ser dir, escolta, planxar la màquina, posar el Windows 10 des de zero, instal·lar-ho, pim, pam, pum.
Windows 11, perdona.
I posar el Windows 11, que és un puto clor. O sigui, a veure, a nivell d'imatge s'assembla molt a macOS, té el dock i les coses estan molt més ben endreçades, té un panel de control molt més ben endreçat i moltes coses. I després dona la pinta quan estàs agafant i mirant els diferents streams d'àudio i de vídeo, que està ben muntat, està ben fet. O sigui, escolta, funciona bé, per tant, el podem fer servir i com que és una màquina que a més la tinc connectada per Ethernet, doncs faig millor les videoconferències que amb el Mac, perquè aquests putos MacBook Pros que només tenen ports USB-C estan sempre amb pinganillos, els pinganillos no donen problemes i d'això.
I a part de la targeta de so, quina funcionalitat de l'Nvidia et permet fer això del Chrome virtual i del seguiment d'ulls?
Bueno, la màquina... Llavors, l'Nvidia Broadcast té tres famílies de funcionalitats. Té tres famílies de funcionalitats. Una és el micro, és a dir, que et permet generar un micro virtual en la que et fa reducció de so, reducció d'eco, tot tipus d'històries. i les, tu envies llavors cap a l'OBS el micro virtual, tot i que no...
Però,
no
les... a veure, l'NVIDIA Broadcast s'instal·la, són uns drivers...
És una aplicació. O sigui, tu t'has d'instal·lar el driver d'NVIDIA. Vale? Mm. Però igual que si anessis a jugar al Counter-Strike, no? O sigui, t'instal·les el driver d'NVIDIA perquè te l'has d'instal·lar. Sí. Però llavors, l'NVIDIA Broadcast és un software com t'instal·laries el Focusrite...
sí, o el Yeti Blue de...
Per gestionar...
Sí. Exacte.
El software de gestionar la d'allò. Llavors, en aquest cas, el que diu és... Li dius quines són les fonts d'àudio i el meu micro serà l'Scarlett, el vídeo, la webcam serà la Logitech, i llavors el que fa ell és aplicar uns efectes, genera un micro virtual i una càmera virtual en el que hi ha la font del micro real i la imatge real on han aplicat uns efectes. Llavors, aquests efectes pot ser el croma, hi ha una cosa de càmera que és xula que et permet, per exemple, ara la puc intentar ficar a dintre, que és... Saps que només em deixa afegir dos efectes? Només em deixa ficar dos... Només deixa dos efectes, però podria, per exemple, canviar l'efecte aquest i dir autoframe. Vale? I em posa en centre o en descentre. És a dir, que en la imatge, en aquest cas prefereixo...
Sí, ara s'està veient, Marc.
El background removal és el que et fa el croma, o podries agafar i posar-hi un vídeo darrere i a fer-te el croma amb amb tot el que tu volguessis, a dir, per exemple, si fas una videoconferència. Però són coses que, per exemple, et fa Google Meet o et fa Zoom, però amb una qualitat...
Però no Riverside.
Amb el hardware que tinguis, sí. Però no a Riverside i
Riverside
a més
podria tenir un background.
No funciona bé. El blur el background removal de Google Meet, per exemple, és molt patatero. És molt patatero i genera tot tipus d'artefactes. Genera tipus d'artefactes i, en canvi, aquí ho fa prou bé. Després, llavors, l'eco removal és molt interessant, el noise removal és molt interessant, si tens, jo que sé, un secador o una piconadora al costat treballant, però en aquest cas jo l'àudio, el que faig és gravo, ho passo a Final Cut Pro i llavors el que sí que ens hauríem de començar a emprenyar i és que Logic Pro fa molt de temps que no rep actualitzacions fortes i en canvi Final Cut Pro sí. I és, per exemple, el Final Cut Pro té una eina...
Els que no ho sàpiguen, el Final Cut és per producció
vídeo.
De vídeo i el Logic és per producció d'àudio, sí. Que fan servir molta gent que està en el món professional, perquè editapartistes, separades...
Llavors, el Final
Cut... Però fa molt de temps que no té una actualització.
No l'estan tocant. Jo esperava que entreguessin una versió per iPad Pro o alguna cosa així. No l'estan traient, o sigui, és com si fos un projecte com que està com a...
Això Apple ho fa molt,
No l'estan evolucionant, el té deixant allà, funciona, hi ha molta gent que l'està fent servir, l'actualitzen de versió i et diuen, no, l'hem modificat, què hem fet? Afegir suport per Mac Studio. Vale, molt bé. Suport per M2, vale, gràcies,
sí.
Però no m'estàs afegint. Llavors,
no té noves
canvi,
features.
Dintre del el Final Cut Pro té una feature nova, que és que si tu tens un clip de vídeo, fas un detach de l'àudio, et separa l'àudio del vídeo, i llavors incorpora nous efectes d'àudio molt bons, i són efectes que ja no són efectes tradicionals de compressió o història, sinó són efectes de machine learning directament.
Mm-hmm.
I llavors t'agafa, t'analitza l'àudio, te'l corregeix, i tens funcions com, per exemple, que és l'aïllament de veu, que en aquest cas et fa l'efecte de treure ecos i fer que sigui més clar. El meu gust dona un punt metàl·lic a la veu, però és una cosa que només notes quan estàs editant. Nota important, és una mala idea editar àudio o l'àudio de vídeo utilitzant AirPods. No acaba de funcionar. O sigui,
no, perquè hi ha una mena, hi ha un mínim lag o hi ha una sèrie de coses.
Hi ha alguna
cosa. Cables,
sempre cables.
Twitch, no només cables, sinó auriculars d'aquest estil. Vale? Dels
aquests són inalàmbrics, Tomàs?
Vale?
Són inalàmbrics?
No, fil. Has d'anar de fil. O sigui, si vols editar àudio amb Final Cut o amb Logic i fer que l'àudio...
Sí, processada velocitat de la luz.
Has d'anar...
Cable.
Amb àudio, amb cable i sense tonteries. Perquè el problema és que Clar, l'àudio per enviar, el que es fa és que quan s'envia per Bluetooth, doncs es comprimeix, es descomprimeix, s'equalitza, se li donen coses, totes aquestes coses fantàstiques que tenen els AirPods, que van molt bé per escoltar la música o per fer una videoconferència. Si tu vols veure si l'àudio està realment bé, no ho veuràs. I potser clar, tu et sona bé amb els AirPods i després ho escoltes amb uns altaveus i dius, quina puta merda! De fet, l'ideal és, seria tindre uns altaveus d'estudi, però amb uns auriculars bons ja tires. Però has de tirar amb uns auriculars de fil. I llavors, doncs, el Voice Enhance i el Noise Reduction de dintre del Final Cut és molt millor que el que tens en el Logic. En Logic has de comprar plugins de pagament per tindre plugins de Machine Learning. En canvi, el Logic, el Final Cut els incorpora. El qual diu, home, és mal. I llavors ja la part que no he acabat d'implementar dintre del workflow seria agafar les transcripcions dels vídeos i fer que el GPT, el xat GPT, em faci resums o em tregui els punts importants. El problema que hi ha és que en el moment que tu et llegeixes una transcripció d'una cosa enregistrada sense guió que estàs, diguéssim, que no estàs locutant, el que passa és que, diguéssim, no és fluït el text. Simplement és una persona parlant i ens repetim, deixem frases a mitges...
Talles paraules, sí, clar.
Talles paraules, no?
Sí.
Que escoltant una persona parlar és normal perquè és com parlem les persones, accelerem, frenem, ara ens ho pensem, tornem a començar una frase, però clar, en el moment que això queda plasmat a dintre d'una transcripció, doncs clar, la qualitat del text baixa i llavors, clar, l'introdueixes el soroll i la manca de comprensió que pot tenir una eina d'aquest estil i ja, doncs... No, encara no ho tinc afinat, però estic convençut que començaran a sortir coses d'aquestes diguéssim, entre cometes, extreure un guió,
fer un postprocessat o
un podcast. Si la idea és que el podcast sorgeix del guió, és a dir, mira, aquest podcast tal com ha quedat, de quin guió hagués sortit. Per exemple, si tu escoltes un programa de Catalunya Ràdio, vale, en Tomàs i jo que hem estat allà, ho veus, jo recordo en Jordi Celles, que tenia una pila de papers que eren el guió i anava llegint i al costat tenia una caixa cartró i anava deixant caure les fulles del guió i semblava que estigués parlant conversacionalment i estava llegint una cosa que estava escrita, perquè tenen l'habilitat aquesta que en aquell moment Tomàs i jo no teníem, ara més o menys suposo que ja podem fer-ho perquè ja hem agafat una mica les habilitats, però és un guió, però està guionat. Però, en canvi, un podcast normal sense guió, doncs, escolta, parlem com parlem, i hi ha gent que ho fa millor, hi ha gent que ho fa pitjor. Tomàs, estàs en bàbia?
No, estic, a mesura que t'estic escoltant, estic corregint el guió, precisament.
Estàs corregint el guió, estàs al guió. Estàs en la correcció del guió. Llavors, bueno, però, a veure, al final, l'important és, t'has de muntar un workflow. Si tu has de produir continguts més d'un... Has de muntar-te un workflow. Tens que tindre algun setup i portar-ho fins al punt en el que... O sigui, has de dedicar-hi tot l'esforç necessari perquè l'esforç per començar a enregistrar i fer tot el procés no hi tinguis que parar atenció. Has d'haver-ho automatitzat. No pots estar pensant, ara faig això, ara faig l'altre i ara tinc que pensar el que tinc que dir. No.
Els workflows, els fluxos de treball són amb creació de continguts pel que sigui, per l'educació, per l'entreteniment, pel podcast, per la feina també. Quan el que hi ha és una mecànica repetitiva, són clau. Clau. Primer, perquè agafes un ritme, o sigui, està tot muntat de tal manera que la part mecànica queda fora i tu et concentres en allò que és la creació.
No, vale? És que ha de ser mecànica. Si no és mecànica, tens aquest problema.
Sí, sí, sí.
El que vulgarment es diu que ho tens per mà.
Ho tens per la mà, però el problema és nosaltres, o sigui, una de les coses que ens treu productivitat és el canvi de context. Tu estàs pensant en una cosa i ara tinc que fer una altra cosa. Jo recordo el professor Jaume Sistac, que donava classes a la FIP, el millor professor que hi ha hagut a la FIP, en Jaume, i el veies que abans de classe el veies passejant pel passadís de l'Eulari i no volia parlar amb ningú. I ell estava preparant la seva classe, llavors entrava dintre classe i ho patava, fotia unes classes espectaculars, increïble. ¿Vale? Però ell feia com aquesta preparació de dir, jo ara tinc això. Llavors, quan entrava, no estava de dir, ai, ara tinc que engegar el vídeo, el projector, tinc que carregar el PowerPoint, tinc que no sé què, no sé quantos. Quan estàs amb això, és a dir, ostres, ara estic intentant arreglar la màquina, fer que el PowerPoint funcioni, que el no sé què, que el projector, que no sé què, el puta madre, i ara em tinc que posar a explicar una cosa complexa. Has de fer un canvi, és un esforç.
Això al final, bestial. De fer milers de classes, m'imagino que...
No, no, perquè cada, no? Vegada que tens un, cada vegada que trobes una puta merda d'aquelles màquines que tenim allà, que no és que siguin màquines dolentes, però tu tens una instal·lació que l'estan fotent servir 20 professors diferents a la setmana, com a mínim. Com a mínim es desconfigura, algú hi enxufa un portàtil, aquest cable l'he fotut en aquí, aquest l'he fotut en allà, el no sé quantos, el cable s'ha pelat, no me'n recordo el password perquè fot dos mesos que no entro aquí.
Clar, bueno, això tot... no treu la típica frase que deia profes que no saben engegar el projector, també n'hi ha, eh? Hi ha de tot. Hi ha...
Bueno, però si estàs a la facultat informàtica...
No dic que tinguin que sapiguer-ho fer, eh?
No són pas, el projecte,
no són pas tots. Mira,
no,
una
no,
clau.
No passo,
per què fa 16 temporades que fem mossegar la poma? Vale? Hi ha dos motius importantíssims. Una, perquè és un moment que ens agrada estar així, ens agrada trobar-nos, i ens ho passem
bé.
I això és el més primordial. Però si no haguéssim reflexionat, si no haguéssim construït, si no haguéssim invertit temps en crear un model i convertir-lo en un flux de treball, que té, que això no vol dir que tregui tota la feina, hi ha feina a fer, però és molt fàcil de fer, molt senzilla de fer, que, i ens permet que, posat en una balança, el gaudi, el passar-ho bé, així estan ara com estem ara, com si estiguéssim fent unes cerveses, estigui molt per sobre, molt, que la feina que comporta la postpro, la distribució, etc. Si això no fos així, seríem un dels milers de milions de podcasts abandonats en el carrer fosc
i espera't aquest any. I espera't aquest any perquè aquest carrer ara s'està omplint. S'està omplint perquè els dos últims anys era tothom tenia un podcast.
Sí, exacte. Però mantenir-lo més enllà de la il·lusió, del fet de passar bé...
No, això i la perseverància que heu tingut vosaltres dos de tirar del carro tants anys.
Però perquè ens agrada...
Però ens agrada.
No, però jo m'imagino que hi ha molta gent que li agrada fer podcast. El que passa que al final...
Sí, però després Magma, després... Sí,
els de Puro Mac jo crec que els encantava fer podcast també. Però mira,
però, bueno, també és veritat que sempre eren dues persones només. Bueno, en fi, aquí hi ha moltes variables.
Hem ampliat el cercle.
Sí, hi ha molta gent que col·labora, que hi participa.
Gent que marxa, gent que torna.
Sí, és tan, entre cometes, fàcil fer, produir tot, que aquesta setmana hem publicat un podcast especial que el portàvem arrossegant perquè no s'havien registrat del Nadal, ja t'ho diré demà, parlant, és un episodi de Minuts Mosseguis, de cuina, que en aquest cas han registrat l'Albert i el Josep Ruano. ¿Vale? No hem participat nosaltres. No hem estat ni en l'estudi virtual, ni hem fet el guió, ni res. L'únic que hem fet és la postpro de l'àudio, que l'he fet jo aquest matí, i he trigat 40 minuts. Entre que ho poses, ho publiques l'entrada...
T'escoltes i...
O sigui, sí, bueno, no l'escoltes ni tot, perquè més o menys ja... Vull dir, en aquell moment que fas la postpro. Vull dir que i ja teníem un estudi virtual i ja teníem la mecànica tan clara que ha estat així, ha estat pum, pum, pum. Què és el que ens passa a nosaltres quan fem el podcast? Hòstia, Magma, estàs de viatge allà al Che Guevara? Doncs pues, ja he dit jo. Magma, que no puc, que tinc una... Va, doncs pues jo ho he dit jo. I a la me... Bueno, broma a part. Vull dir que si això no ho tinguéssim així d'estudiat, i jo, compte, que aquí hi ha moltes peces, aquí hi ha una feina feta pel Magma que va trencar peces tota la postpro, la va convertir en una app, ojo, que va ser el seu projecte de final de carrera.
Va ser una feinada. Molt divertit.
Va ser una feinada, sí. Hi ha guions, tots els guions que encara que ens, tenim una plantilla, vull dir que la plantilla ens marca un temps.
Hi ha un blog, hi ha plugins, hi ha un servidor de contingut, hi ha
I hi ha un Apache que gestiona el contingut, sí, hi ha un SiteGround que ens ho té tot allà embolicat en un lloc. Sí,
hi ha una pila
final,
de coses que creen tot, sí.
Sí, però que totes treballen amb una cadència molt concreta, molt programada i molt estable. ¿Vale? Mm. Si no fos així, no faríem podcast. Amb el vídeo, que a més incorpora elements addicionals extres, que encara
home,
ho complica
si ha,
més...
Si nosaltres ara volguéssim currar-nos el vídeo, seria el doble de feina, eh? Perquè
hauríem de...
un vídeo de ja per tenim... YouTube i això ja
sí.
És...
jo crec que no podríem editar-lo, hauríem de trobar una
Tomàs,
fórmula...
Tomàs, he de desaparèixer 5 minuts.
Vale. Doncs ho hem estat parlant, eh? De fet, hem fet una enquesta a la comunitat enguany, sí. Per veure, perquè per això hem abandonat TikTok. Jo crec que té sentit que
no, TikTok no, sisplau. TikTok
ai,
no,
Twitch, perdó. Té més sentit, sempre m'equivoco. Té més sentit estar a YouTube, bueno, en fi, per moltes raons diferents. Però, de moment, a YouTube l'únic que fem és que Riverside tira l'streaming sense que hi hagi res, no hi ha ni caràtula, ni... treballar aquest workflow... sí, perquè nosaltres sortim del podcast i arribem al vídeo com un col·lateral, no? Com una cosa col·lateral.
Bueno, si també hem de vídeo... definir, que m'imagino que tu ja has fet la feina, de per què volem posar un vídeo a YouTube, no? Perquè, de fet, YouTube és una mica com les apps de l'App Store. El 60% de la feina perquè algú faci clic és la caràtula, no? I per això et dic que hem de definir bé què és...
He reflexionat. És bona pregunta, Magma, i sí que he reflexionat. He reflexionat per lo següent. Aquest any hem fet dues decisions que jo crec que han estat interessants. Una, que ha sigut més senzilla d'implementar i que ja estic avaluant els resultats, que és deixar Twitter i entrar en el món de Mastodon, que és una comunitat més... open source friendly, més amb un tarannà molt més semblant a com som nosaltres, val? Cada entrada automàtica que publica el podcast, vale? Que quan es publica una entrada,
hi ha plugin del WordPress per Mastodon?
Sí, ja s'ha instal·lat i tot. I ho envia directament. Fa que el nombre d'interaccions sigui molt gran. Ja tenim gairebé 300 fa un mes i
seguidors
que estem a Mastodon. I tenim seguidors que interactuen, és a dir, que posen que li agrada el programa o que diuen no sé què, o que fan una proposta. És jo crec que ha estat una bona decisió. ¿Vale? L'altra sobre YouTube, i gràcies a que molts seguidors a Mastodon, també nosaltres hem promocionat molt Mastodon, eh? I hi ha gent que se segueix a Telegram i ens seguia per altres bandes i ara ens continua seguint a Mastodon. I hi ha un grup nou de seguidors que venen de Mastodon.
Vale.
Vull dir que, aleshores, quin és l'altre canal de màrqueting que jo trobo més lògic? Twitch no, perquè nosaltres no parlem de videojocs, que és el seu tarannà natural. Vale? Ni estem en aquell grup d'edat ni en aquell tipus de gent. En canvi, YouTube, que és molt més ampli en el que és el seu marge d'edat, hi ha gent que si tinguéssim presència ferma, que encara no la tenim, arribaria a mossegar la poma des de YouTube. Estic segur. Perquè hi ha molta gent que escolta podcast a YouTube, que escolta música a YouTube, que està tot el dia a YouTube com a font d'informació.
Llavors haurien de fer SEO a YouTube, una mica? No es diu SEO, no sé com hauríem... es diu, però...
El primer que hauríem... A veure, el SEO ve després. El primer que hem de fer és tenir el workflow, ¿vale? Que no el tenim. I és més complicat. Anem, si us sembla, parlant de comunitat, anem a la comunitat, anem a la falca de contacte, i que això ja hagués quedat una mica dintre, i tornem de seguida.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val, doncs com us deia, resumint una mica el que hem acabat de parlar, perquè hauria d'estar aquí dintre de la secció de comunitat, jo crec que més allà de que a mi personalment m'agrada la gent que ja és com als inicis de Twitter, m'agrada molt la filosofia de la federació, és com molt Asimov, saps? És, no sé, m'agrada, em posa content. I jo crec que allà hi ha oportunitat de créixer, perquè a més estem en un inici de l'expansió, no vol dir que sigui ara nou Mastodon, però sí que és nova l'expansió, s'ha multiplicat per 800, o sigui, una barbaritat des que està l'Elon Musk a Twitter, i jo crec que estem en el punt...
Digues. Quin percentatge creus que ha estat una decisió política? Moure's a Mastodon. Per part teva i per part de la gent, dels oients o de la nostra comunitat.
També és molt bona pregunta aquesta, Marc.
Perquè a mi em dóna la sensació, i no sé, però a mi em dóna la sensació que hi ha molta gent que s'ha mogut a Mastodon per un tema polític. Jo o d'ideologia paraula... política, eh? No sé com definir-ho, eh?
Jo... entenc el que vols dir, estic segur que hi ha una part que és així. Sí que és cert que en el meu cas personal, i arrossegant també mossega la poma darrere, hi ha una part d'ideologia, però no és una ideologia política. Val?
Òbviament no...
No ho sé, però sí que hi ha una vessant d'aquest estil. Però jo més que una ideologia política, jo ho entenc des d'un punt de vista d'una necessitat de canvi de model. ¿Vale? És a dir, les xarxes socials, com les coneixem fins ara, les clàssiques, les monolítiques, les que tenen un CEO i les que hi ha una companyia privada darrere, han jugat un paper molt important a la societat en els últims 10 anys. No se'ls ha de treure cap mèrit. No? Però...
Clar, però fixa't que la gent s'ha mogut a Mastodon quan l'ha comprat l'Elon Musk, no abans.
Sí, però no per això.
I no és que no censurés abans Twitter, perquè Twitter censurava molt.
No, feia moltes coses que les continua fent ara, malament, eh? Però el fet que hagi entrat el Musk, no pel fet de que sigui ell només, més enllà de que et caigui bé o no, a mi m'ha fet adonar-me'n de que és un risc molt gran com a persones que generem contingut i el volem difondre, i una de les vies és una xarxa social, és un perill molt gran deixar-ho tot en mans d'una empresa privada, que pot ser un boig, com el Musk, o pot ser un grup totalment opac, però que fa les mateixes barrabassades, ¿vale? Quan, de forma viable, s'ha demostrat que és viable, hi ha una alternativa molt més oberta, molt més lògica des d'un punt de vista d'una societat distribuïda, ¿vale? on no hi ha un amo, on les lleis les va marcant la mateixa congregació, ¿vale? Jo trobo que té més sentit...
Hem de tenir en compte per això que sí. Com es diu el convidat que va venir l'altre dia de Mastodon? No me'n recordo.
Sí, el Salvador.
Perdona, El Salvador.
Sí, el Salvador.
Si demà el Salvador se li emba la olla i tanca el servidor, tot el que hi ha allà dins és seu, Vull dir que no, que està bé aquest concepte,
no és seu,
que
cada... no és seu, no és seu.
Bueno, si ell tanca el servidor, les dades no hi són.
A veure, si ell tanca el servidor o es fot una pastilla de color azul, se vuelve loco, que pot passar, pot passar.
Que
Salvador no és així, però pot... Sí, que el Salvador no és així. Però si això passés...
És una part.
No...
Una mossegadeta. És una part molt petita
perquè les eines de migració de comptes estan allà i tu pots anar on vulguis. Saps el que vull dir-te?
Però això és una pregunta que li vaig fer jo. Hi ha la migració de compte, però les dades no te les emportes perquè estan en el seu servidor.
Exacte.
Més que res perquè la gent ho entengui, que no és oro todo lo que reluce.
Pot haver-hi un boig. Pot haver-hi un boig que sigui el responsable d'un servidor i que es perdi la informació d'aquell servidor.
Bueno, un boig o que demà digui tu...
No doni
l'oportunitat de que la gent s'emporti aquestes dades.
En general, segur que hi haurà... Ara tot és molt incipient, però conforme vagin passant els mesos, hi haurà servidors que tancaran, ¿vale? O gent que... Això es pot transferir a una altra persona, o tu li pots donar a la gent la possibilitat de dir, escolta'm, en 2-3 mesos xapo la parada...
Sí, exacte, sempre que sigui, quan vulgui, Exacte. Jo el que em refereixo és que hi ha un, si hi ha, hi ha un ser despiadado que no obre
sí, però
bé,
com hi ha 15.000 o 20.000 o 30.000 servidors, ¿vale? Si hi ha un o un 10% de despiadados, no és
sí,
tan
sí,
important.
No és tan important.
En canvi,
ara,
si entra...
les teves dades estaran allà, això sí.
Ja, sí, sí. Bueno, dit això, això per la part d'aquesta de Mastodon, la reflexió de YouTube, insisteixo...
perdona, crec... tu, Marc, tens Mastodon? Et vas migrar o no?
El tinc, però no
hi no el fas servir. Vale, vale.
És que, en canvi... És que... O sigui, jo ara sí, estic pensant, és, si deixo Twitter, ja no me'n vaig a Mastodon. El deixo, i de moment no l'he deixat, però si el deixo, el deixaré.
Entenc sí, la reflexió, eh? També us he de dir que jo que estic a Mastodon i que ja utilitzo el client Ivory, que és els de, ja ho diré demà, els de TweetDeck, no? Els que havien desenvolupat això.
TweetBot.
Ah, perdó, TweetBot.
TweetBot?
Sí, sí, era. TweetBot. Correcte.
Que el nom de la companyia és diferent, eh? És la... no me'n recordo.
Doncs, hòstia, és una meravella, tios, és una meravella. O sigui, és molt millor que el client de Twitter. A parlo només de software, eh? Faig així i canvio de compte, de mossega la poma a la meva compte personal, torno. Aquest funcionament mental de home, o sigui, el que és el home, és el teu, els qui tu segueixes, el local, què està passant a la teva comunitat encara que tu no segueixis a la penya i al Federated,
tap
vale?
Bot es diuen els
sí, tap bot, correcte, gràcies. Doncs a mi això m'ha tornat a agafar ganes d'estar a la comunitat i com a més no premia la participació per la participació, aquesta gent que té l'ego frígid i necessita ai, m'he aixecat i avui em fa mal l'orella dreta, ai, m'he aixecat i ara tinc aquí una punta negra, doncs a mi això no m'interessa i que això passa molt a Twitter i aquí no s'afavoreix, doncs aquest tipus de gent no hi és tant, no vol dir que no hi siguin però no hi són tant. Per tant, diguéssim
bueno,
que...
Hi ha nusos diferents.
Sí,
el que passa és això. A mi ara em fa molta... O sigui, si
fa
marxo,
molta mandra, Marc.
Si marxo,
fa molta
marxo.
Mandra. Fa molta
però
mandra.
Si marxo, ho deixo i ja està. S'ha acabat. No...
Bueno, però com a mi, per mi és el meu lector de notícies, el meu RSS feed.
Per això, Marc, jo abans li deia al Tomàs que a mi em dóna la sensació que el moviment massiu que hi ha hagut, bueno, no sé si és massiu, aparentment massiu de migració a Mastodon ha sigut un tema... que està molt influenciat per un tema polític.
És ideològic, però no és
ideològic.
Polític. No és
perdó
polític.
Ideològic.
Que sigui ideològic...
Bàsicament, per entendre's que els d'esquerra estan a Mastodon i els de dreta estan a Twitter.
No, home, no.
No és així, exactament que no és així, però...
No, una altra cosa...
No, perquè... No és
però
això.
Però m'ha donat una mica aquesta sensació, en general.
Sí, però...
Òbviament que no ha de ser perquè així.
Quan et vas fent gran, jo conec molta gent de dretes que està a l'esquerra, vale? Al revés no passa tant, però jo conec gent d'esquerra que és molt de dretes, però molt. En el dogmatisme parlo, sobretot.
No, és que hi ha quatre dimensions. Ara ha sortit de moda...
Ho sento per obrir aquest meló, perquè és una cosa interessant.
No, està de moda perquè ha sortit per dues bandes. Per una banda va sortir un estudi que va fer un tio que li va passar un test d'aquests d'ideologia política en el ChatGPT. Li van passar una sèrie de bateries de tests i llavors van marcar-ho, diguéssim, a on està l'espectre polític. Llavors el que passa ara, com ara, sembla que ho marquen en dos eixos. Un és, diguéssim, esquerra i dreta, i després l'autoritari no autoritari. Llavors, el problema és que hi ha la gent d'esquerra és autoritària i la gent de dreta és autoritària. I després hi ha els que són no autoritaris. Que hi ha llavors els d'esquerra no autoritaris, els de dretes no autoritaris i els de centre no autoritaris. Vale, jo em considero més aviat no autoritari, no autoritari, no? Perquè no m'agrada tindre que respecte a l'autoritat.
Sí.
Però l'altre dia fotia aquell que van fotre fora del Zona Franca que parlava dels d'esquerres autoritaris, que són els estalinistes amb residència...
Hòstia, m'agrada veure l'Alejandro Cao de Venós, no? Va anar?
Li van fotre un clip que... A veure, tenia gràcia, el que passa que al final va fotre l'esvàstica i podia haver fet gràcia igualment sense l'esvàstica. O sigui, si hagués fet... No, l'esvàstica sobrava en el dibuix que va fer, si hagués fotut
Sí, em va
hagués fet el punt que va posar, les he posat a tots a dalt a la dreta i ja està, però va tindre que dibuixar una esvàstica i llavors aquí dir, escolta, love Godwin i tal. Però si és esquerra-dreta, autoritari i no autoritari. A mi els autoritaris no m'agraden en general, no. Ni m'agrada pensar de manera lliure, equivocar-me... equivocar-me, canviar d'opinió, aquest tipus de coses, i la gent que no, és que tenen la raó perquè toca tenir raó, i tu no tens raó i jo tinc raó, els meus...
Aquesta clau, Marc...
L'autoritarisme a mi em toca els collons. Jo tinc dret, m'agrada equivocar-me i reconèixer que m'he equivocat. És una mania que tinc.
I a més, un altre tema. Aquest punt que dius és molt, molt interessant, perquè nosaltres tenim gent, en general, com a audiència, tu i jo ens portem bé, des de que ens vam conèixer,
sí,
justament per això que acabes d'explicar. A més, igual les ideologies, més igual... És que tu i a mi ens és igual el que l'altre pensa, en general. El que tenim molt clar és que nosaltres no imposem a l'altre la manera de pensar d'un. Escolta, jo penso així, tu penses això. I com és la veritat? Doncs ja s'ho faran. No, no.
Som marxistes grouchistes.
Som més grouchistes que marxistes.
Som més grouchistes que marxistes. Aquestes són les meves opinions, i si no li agraden, en tinc uns altres. Aquests són els meus principis, si no t'agraden, tinc uns altres.
Quan hem parlat amb el Sinner, fixa't quina paradoxa. A vegades hem parlat amb el Sinner dels militars als Estats Units. Us en recordeu, que és un tema que algun cop l'hem tractat? Que ell explicava coses del dia a dia de gent que és de dretes, amb concepció, diguéssim, mental de dretes, perquè vostè és un militar i ja m'explicaràs. Però per sobre d'aquesta capa hi ha una capa més de respect. Saps el que vull dir-te? De respect.
Mira, t'ho explico molt fàcilment, vale? Als Estats Units, el motto de l'exèrcit, vale, és to protect and serve. Protegir i servir. Després s'implementa com s'implementi i es fan les coses que siguin, vale? Aquí és todo por la patria.
Sí.
Vale?
Sí.
Llavors, la patria jo no sé què és. O sigui, protegir i servir, entenc a qui pots protegir i servir. A la gent, els teus conciutadans, els que ho necessiten, els que no tenen armes, els que... Dic, tinc protegir i servir. La pàtria no segueix algú que fa servir...
I de fet, el greu problema, jo diria que no és només...
Llavors, et genera una ètica completament diferent i una moral completament diferent i una cultura completament diferent.
I el gran problema de la política és igual si manen uns o manen uns altres. És justament aquesta apreciació. És to serve, vale? O sigui, servir. Perquè el que queda evident en molts casos de la política, que no vol dir que tothom sigui així, és que la gent va a la política per servir-se a si mateix, per autoservir-se.
Això està clar.
La ideologia és una excusa per tenir un grup, diguéssim, per tenir el suport per poder entrar o mantenir-se. ¿Vale? Això és un error però això que diu el Marc sobre els militars està clar. Aquí la policia, els militars en general, que són, ja sabem a qui voten i de quin peu calcen, en global, no parlo de casos individuals, no crec que tinguin consciència de ser servidors públics, en el sentit de que cobren de la gent, dels impostos de la gent, i estan fent una funció per servir-los. Això ho he vist jo en els carrers
d'Oslo. Però mira, en canvi això, jo que he estat a Xile ja uns mesos, i és una policia militaritzada, és a dir, que ve de la dictadura, la policia de Xile.
Com la Guàrdia Civil.
Com la Guàrdia Civil. Sí que he vist, aparentment, després he parlat amb algun xileno que m'ha dit que estic boig, però sí que m'ha donat la sensació que és una policia que sí que serveix molt més que aquí, en el sentit de, doncs, que veia molts cops ajudant a gent a creuar rius, o sigui, veia com que sí que hi havia un esperit de servei
a
Xile, i és una policia que ve de la dictadura.
Jo tinc amics que són Mossos d'Esquadra i tenen molt clar...
Sí, que no es pot generalitzar,
però fixa't una cosa, mira, el meu sogre és botiguer, és botiguer a les Illes, i un dia m'ho deia, perquè al final ja saps, els botiguers compten les pessetes i això, i ja no volen pagar impostos, aquest tipus de coses, però ell deia, un dia parlant, diguéssim, dinant i tal, i parlava, diguéssim, de com ell pensa de com gestionar la botiga, i és dir, ell deia, diu, s'ha de donar servei.
Sí, el meu pare ho diu.
Servici, s'ha de donar servici. Sí. És d'origen valencià, s'ha de donar servici.
És el lema del meu pare, també.
Has de donar servei. Si tu dones servei, si tu estàs servint a la comunitat d'alguna manera, donant de dir, mira, és que amb aquesta, portant les botelles, per un dia li vaig dir, escolta, estàs portant-te'ls i votant-ho? Dic, has d'adonar tu ara aquí carregant-vos el putaro i tot això, i diu, no, és que s'ha de donar servici. I ell sap sí, que cosa... donant servei a la comunitat, sí, potser aquí no et guanyes molts diners perquè és al voltant el preu està establert, el marge no el pots tocar, però estàs donant servei a la comunitat i ets un lloc...
Ah, exacte. Sí,
i,
sí.
I d'aquí acaben venint els quartos. O sigui, venen els quartos i els necessites i els vols i això, però venen de donar servei. I en el moment que tu sí, no donis servei, el moment que tu no dones servei i no estàs aportant res, els quartos marxaran, perquè l'única cosa que podràs fer és ser extractiu. El problema és que quan hi ha gent o negocis o entitats que donen servei, hi ha altres que són extractives i treuen els recursos d'aquests, però llavors al final la societat es queda sense res. Però es tracta de donar servei? Digues, ja sigui servei com a militar, servei com a policia, servei com a dintre de l'Ajuntament. I clar, quan veiem exemples de dir no, aquí està havent-hi una actitud extractiva, és quan realment ho veus realment moralment molt malament. El problema està en que això és, quan les coses que es fan malament després es vinculen a opcions polítiques, és dir, no, és que tots aquests fan això, no. Aquí hi ha un mamón que s'està guanyant els diners fent això.
Aquest... Estava buscant un no el trobo, us el posaré a les notes del programa. En Genís Roca ha publicat avui, no sé si ha sigut avui, però bueno, ho ha anunciat avui a Mastodon, que ha publicat un nou article a Via Empresa, que és una història personal, vale, d'en Genís. Diu que fa bastants anys, quan va deixar una feina, que li, bueno, explicava una anècdota i va passar amb una altra. Aquesta altra, a l'embolcall, era molt xulo, perquè era com fer una nova empresa que tenia molts contactes a nivell internacional, bueno, en fi, una història. I diu que un dia, perquè ell és de l'Empordà, o vivia, els seus pares van anar a l'Empordà de molt jovenet perquè tenia asma, i com allà hi ha tramuntana i no hi ha una puta gota d'humitat, doncs li anava bé. Ell hi va sovint i ella té la família. Bueno, total, que en el moment que aquesta empresa es constituïa, ell era soci, anaven a signar el dia següent al notari, ell anava a posar pasta, estava assegut a la porta de l'església amb una mena de banc i se li va seure un senyor d'allà, un pagès amb boina, un Josep Pla, que diria, però un Josep Pla, diguéssim, d'allà, de poques paraules, com a dir, hola, com estem, no? I es veu que la mare d'en Genís li va dir, és que el meu fill ara canvia d'empresa, serà soci, li anirà la vida de puta mare, i aquest home, que ja s'havia assabentat per la plaça del poble, li deia en Genís. Li deia, hola, nano, què? M'has assabentat que ara vas de portento i vas cap a una empresa nova, no?
De portento?
Sí. Sí, ara tal. Bueno, explicava aquesta anècdota, no? I diu, ah, molt bé, molt bé. I què faràs? De mosso o d'amo? I ell es va quedar callat una bona estona i va dir, hòstia, doncs jo aquí faré de mosso. Pues, encara que posi calés, jo aquí faig de mosso. I el dia següent va dir, mira, no, sabeu què? Ho sento, no poso pasta, no m'entro.
Faràs de mosso o d'amo?
De mosso o d'amo. I és prendre les decisions reals sobre qualsevol cosa. Quina participació tens tu en la presa de decisions reals en allò que t'impliques a la vida? Vale? Home, si tens un fill, òbviament és una decisió 100% personal, però amb altres coses de la vida a vegades no tenim aquesta llibertat. I sí, és molt bona reflexió.
Em va passar amb alguna empresa, una aventura empresarial que anava a fer, i algú em va avisar, diu, si no tens un 51% no ets soci. Faria una cosa, era anar una cosa més gran del que jo tenia, però només tenia un 30. I dius, si no tens un 51%, no tens res. I vas a fer de mosso.
Sí, en aquest cas és perquè la persona, diguéssim, la celebrity d'aquesta nova empresa, que era l'amo principal o, diguéssim, l'accionista principal, que estava allà ficat perquè era una persona que tenia 1.000 contactes a tot el món i tal, era un senyor que tenia la vida resolta, vale? I per això el pagès o la persona de l'Empordà, l'empordanès, li va dir, tu què seràs al final, mosso o amo?
Sí, però igualment és segurament el que té la vida resolta, quan es fica en un lloc, vol el control, perquè el vol, perquè no necessita no tenir el control, i llavors l'altre, que és el que té que fer de mosso, no fa de mosso i no té el control. I segon dia les coses no van bé, aquell dia no tens res. No tens res, i qualsevol número que tinguis, no tens res. També hi ha una altra cosa que em deia el meu avi, que jo li explicava, ah, faré això, faré l'altre, avi, no, em preguntava, escolta, però això ho poses a l'olla i bull? I jo dic, aquí què hi ha? Aquí què hi ha? I de vegades és... Això vull,
sí,
jo no vull.
Aquesta és una bona reflexió. Bueno, ho dèiem en plan anècdota. Hi ha algun tema més o passem a les propostes? Que...
Ah, doncs podem anar... Podem... No, bueno, només comentar una cosa. Jo estic ara, com saps, molt ficat amb el tema de les eines IA generatives i tal, i és algo tremendo. O sigui, lo ràpid que van les coses... Lo ràpid que estan anant les coses, la quantitat de projectes nous, de girs, d'articles, d'enfocaments diferents, d'aplicacions. La cosa està traient a tot el talent. Està traient a tot el talent. Segurament tots els criptogros ara ja se'n van cap allà. En el qual és un moment de dir compte a veure què és el que hi ha. O sigui, no és el moment d'invertir. O sigui, pots mirar què és el que està fent, què pot fer això per tu, com ho pots aprofitar, però no busquis per invertir-hi, perquè no, perquè ara entraran els criptogros i encara prendrem mal. O sigui, no. Però realment es mou molt de pressa. O sigui, és com... Pensa una cosa, quan hi havia el boom de les .com, hi havia molt de moviment, però no hi havia tanta gent. O sigui, eren quatre gats a Silicon Valley amb molt de finançament i fent coses. Ara és per tot arreu, és per tot el món. Són els xinos, són els hindús, són els de Santa Coloma de Gramenet. O sigui, és tot.
Hi han poques coses en els últims temps, últims 5-10 anys, que posades a la llum pública tindran tant impacte en els propers anys. Vale? I tu, Marc, a tu se t'han posat els pèls de punta, vale? que tu amb els pèls de punta és com un pompon, perquè tela.
Com el punt 7.
Sí, com el punt 7, perquè de seguida que has fet una mica d'anàlisi, t'has adonat que això tindrà molt impacte.
A veure,
molt
això...
impacte.
Això, el que passa és que l'anàlisi està correlacionada. Per això el segon vídeo que vaig fer el vaig correlacionar parlant, diguéssim, una miqueta de les teories d'en Diamandis i d'en Kurzweil. Que és que, collons, o sigui, a veure, hi ha un senyor que es diu Ray Kurzweil que va inventar un piano. Va inventar un piano electrònic i després va agafar i va dirigir la recerca en intel·ligència artificial a Google i ha fet la tira de coses. Però aquest senyor porta des dels anys 90 fotent prediccions sobre tecnologia, l'abans del ritme de la tecnologia i les coses que passen amb la tecnologia, i és dels futuròlegs en el món que té més èxit. I no en plan de dir, va passar... No, dir, passarà això i passa. No rotllo Antonio Turiel, per entendre'ns. Passarà això... i això, i coses molt específiques i molt concretes i gens òbvies. I llavors, aquest senyor diu, a final dels 2030 ens ve la singularitat. I la singularitat és que la capacitat de computació de les màquines excedirà la capacitat de computació d'un cervell humà o el que creiem que és... I llavors passaran coses. Llavors, per exemple, com quan va venir en Jordi, en el Cabal Galcometa, va venir en Jordi Torres, el catedràtic de l'UPC que està, diguéssim, un dels popes del BSC, ell deia, diu, escolta, les noves tecnologies d'intel·ligència artificial de machine learning estan inventades des dels anys 40. La idea de les xarxes neuronals són propostes dels anys 40. La primera implementació
60,
és
sí.
La primera implementació és de l'any 58 d'en Rosenblatt. Vale? Que a més, hi ha alguns vídeos molt xulos d'una associació d'història informàtica on es veu un Rosenblatt amb una càmera entrenant i ensenyant-los fotos i un senyor tocant botons. Es veu com van entrenar el perceptor i tot això. És a dir, no és res nou. Però en el moment que tot això se li posa supercomputació a sobre, comença a donar un tipus de rendiments i comencen a passar coses. Llavors, ara com ara...
Supercomputació barata, que és la que al final acabem tenint amb els aparells que tenim disponibles fora en el cloud o fins i tot a la butxaca. Bueno, perquè...
Però compte que entrenar un GTP és supercomputació de veritat.
Sí, quan vam estar parlant dels costos...
Fica 5 milions de dòlars a sobre la taula per fer la computació.
Estar parlant dels costos de les màquines i dels costos dels serveis d'Azure, en aquest sentit.
I executar-lo vol dir que tens que tindre 380 gigas de RAM en les GPUs. O sigui, s'està canviant el disseny de les GPUs. Nvidia està començant a desenvolupar GPUs per servidors que tinguin grans quantitats de memòria per poder cabre aquests memòries. Llavors, coses interessants en aquí. Actualment, la gran quantitat, una de les grans fonts de capital són els conjunts de dades per entrenar. Mm. Per això Tesla té un capital intel·lectual bestial perquè té totes les gravacions de tots els cotxes Tesla corrent del món, vale? Perquè està agafant i utilitzant els seus clients que els hi paguen una pasta gansa, sí, per conduir els seus cotxes, per agafar i tindre aquesta base de dades de coneixement, i cada vegada que entrenen un model, cada vegada tenen més dades que la seva competència no té. Els d'OpenAI tenen a ChatGTP, gent fent-ho servir i gent entrenant i gent fent-ho treballar de franc. A banda de tot el que deia l'altre dia en Josep Ruano, de la gent que han contractat, que els hi paguen a $2, que els hi paguen a 4 duros i que estan fent coses, cada vegada que nosaltres estem jugant amb aquesta eina i la gent està fent coses, estem entrant en aquest trastut de franc. Llavors, el problema que comença a haver-hi aquí és: això són motors de cerca, això són motors de consulta. Són eines per cercar, eines per consultar, eines per expressar, són eines d'expressió. I el problema ja és que quan un biaix determinat es fica aquí dintre, aquests biaixos s'arrelen a la cultura. El problema que hi ha aquí és una amenaça molt important cultural d'aquí a 4 o 5 anys a la diversitat de la cultura, a la diversitat de les formes de veure les coses. Es converteix en un sistema autoritari sense voler, perquè genera autoritat de prescripció de fonts d'informació. Quan una font d'informació es treu d'aquestes bases d'entrenament, estàs agafant i estàs editant, estàs creant una versió de la realitat i estàs creant autoritat. Quan s'incorpora una font d'informació i un fet a dintre d'aquestes bases de coneixement, d'això, i cada vegada que surt una nova versió, estan dient això: hem millorat el factfulness, els fets que diu aquest tipus de coses. Estàs editant, estàs creant una versió de la realitat, una versió de les coses. Llavors, a veure, potser sortiran versions underground, però haurem cada vegada de ser més friquis per buscar les coses friquis. I, evidentment, està claríssim que el coneixement de la humanitat no avança en el mainstream. Avança en el fringe entre el mainstream i els friquis. Mm. I el problema... I llavors, compte, perquè aquí ens apareix una cosa que també podríem dir: escolta, és que això era el que teníem abans amb una enciclopèdia. El que hi ha enciclopèdia és la versió de la realitat. Vale, però és que quan esdevé un motor de cerca, no és el mateix un motor de cerca que una enciclopèdia. I amb un motor de cerca, unes coses bones, dolentes i bones, és que et poden donar informació dolenta. Però així podem tindre moltes versions i podem tindre mecanismes humans per poder ajustar això. Quan aquests trastos comencin a agafar, diguéssim, solera, hi haurà uns biaixos allà dintre ficats i unes úniques versions de la realitat i unes úniques versions de la ciència i de la cultura, que compta. Aquestes són les coses que jo començo a veure. Això són pensaments que vaig tenir jo, per si us serveixen, i algú vol escriure un llibre i guanyar diners.
Molt bé, anem a les propostes. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, he posat les meves primeres perquè no m'ha donat temps de transcriure totes les que teníem pendents. He transcrit algunes, ja demano disculpes per endavant si han quedat algunes penjades. Les portarem a partir de la setmana vinent. No sé si la setmana vinent tindrem programa, perquè jo estic fora, estic out, i el Marc així. Bueno, ja ho mig avisem ara, vull dir, no us espanteu, si no ja veurem què. Anem per les propostes. Mira, un podcast que és curiós. És curiós, és un podcast que es diu País Invisible, vale? És en català. Ara hi ha un nou hi ha un nou ressorgir de podcast en català. Molts d'ells estan a la Xeta. Si esteu a la Xeta, també com a mecenes de Mossega la Poma, mireu, investigueu, perquè hi ha propostes noves que les trobo interessants. Aquest podcast de País Invisible parla o gira a l'entorn de l'Occitània. Vale? Aquí, diguéssim, a l'àmbit més del Principat, la part occitana és la Vall d'Aran, però la Vall d'Aran a darrere s'extén molt més enllà dintre de lo que és el territori occità. Hi ha una cultura que és molt llarga i molt germana de la catalana. Vale? I aquest podcast parla de viatges, de cultura, d'història, també estan a la Xeta. I ho porten tres nanos supermacos, vale? Que cadascú és molt diferent de l'altre, que entrevista gent i que intenten transmetre la cultura occitana, els paisatges occitans, els llocs, i és un territori molt interessant. I per lo proper que està dels catalans, incloent-hi la Vall d'Aran, està molt lluny, vale? I és una oportunitat com de donar-ho a conèixer. L'altre dia li vaig fer canvi de proposta. L'altre dia li vaig voler fer un regal en el Marc, perquè vaig estar mirant la presentació i em va encantar. Vale? I és, i ho vaig posar al grup de Telegram. Marc, aquest és un regal pel Marc. El que vaig estar veient va ser una presentació que van fer, que va fet un nano, que es diu, fa dos anys, que es diu Robert Willis, que va estar explicant, i això lliga amb la història de la informàtica, va estar explicant el funcionament de l'AGC. L'AGC era l'Apollo Guidance Control, que és un software, no? I l'explica pas a pas com es va planificar el descens a la Lluna de l'Apollo 11, vale? I com això, com va funcionar realment, és a dir, com funcionava, perquè eren màquines petites, amb molt poca memòria, havien set jobs, no podien passar de set jobs, es saturava, vale? I és un software en temps real fet per una, picat la majoria de codi per una dona, vale? És molt interessant, i això l'any 69...
Com es deia aquella dona?
Sí, Margaret Hamilton.
Hamilton. Va estar a l'OPC.
Va venir a l'OPC, pues, sí.
Li vam donar el doctorat honoris causa fa un parell d'anys. I una cosa, pensa que un dels primers en els microordinadors, en l'Altair i companyia, un típic videojoc que hi havia era el Luna Lander. Sí, que bàsicament era era inspirat precisament això, és a dir, perquè els que havien desenvolupat doncs, el Lander de la Lluna, és a dir, doncs, simulava i doncs, tu havies de jugar com si fossis l'Armstrong donant els toquets de motor d'impulsor per poder compensar.
El vídeo és molt interessant perquè ell coneix, o sigui, ell coneixia la interfície d'usuari, no? Reprodueix la interfície d'usuari, reprodueix el funcionament del codi. Era un codi que quan arribava a certs thresholds, o sigui, a certs punts, s'autoprotegia resetejant-se automàticament, vale? I va fallar durant l'última fase del descens, per això l'Armstrong va haver de portar els controls manuals, però no només això, és que això estava lligat amb el giroscopi, amb el radar de terra. O sigui, és molt interessant, amb un software de l'any 69, molt, bueno, superinteressant. Jo us ho deixo perquè...
Saps allò de les memòries LOL? Memòries Little Old Lady. A l'Apollo portant memòries cosides, o sigui, eren memòries, eren memòries ROM, que estaven cosides en punt de creu, van agafar senyores que sabien fer punt de creu i van cosir amb fil de coure en una graella els bits d'aquest software.
Hi ha molts components de hardware que es parlen amb aquest software per controlar la nau, perquè clar, la nau no està a la Terra i té un sistema de GPS per damunt que li va indicant on coi està. Està tomat pel cul a la Lluna en un moment que no hi havia res de tot això. L'MIT va haver de desenvolupar hardware específic, giroscopis, tota una sèrie de coses.
Tu pensa que tot el desenvolupament de la informàtica del microchip en els anys 60 és perquè, o sigui, pensa que la indústria no sabia què fotre amb els ordinadors desenvolupats a finals dels anys 50, quan hi ha els IBM Mark I, hi ha els Univacs i companyia, que són màquines que no funcionen, que van amb vàlvules, que no van ni amb transistors, que van amb vàlvules, i ja són massa potents com per poder-los aprofitar. O sigui, les empreses han de transformar i han de desenvolupar processos, cultura d'empresa i forma de treballar per poder aprofitar aquestes màquines, amb la qual quan estan els senyors de Fairchild i companyia que han inventat el transistor, que l'han inventat de Germani i companyia, no tenen la demanda, no hi ha demanda que digui volem processadors més petits que gastin menys.
I recordeu
menys,
que encara no existien els ordinadors personals.
No, això, eh? Estem parlant a nivell d'empresa i llavors no troben en clients. I llavors és el govern americà que diuen per al projecte Apollo, diuen nosaltres sí que necessitem ordinadors més lleugers, que gastin menys, que siguin més fiables, que puguem ficar en un coet, i per això agafen i inverteixen en el Silicon Valley perquè a les empreses de Silicon Valley desenvolupin els transistors, desenvolupin els circuits integrats i al final acabin desenvolupant el microchip per poder agafar i posar, per poder complir amb els requisits del projecte Apollo. El que passa que, evidentment, quan ja aquests xips existeixen, es poden desenvolupar doncs, els miniordinadors i després els microordinadors molt de pressa. Però no hi ha com una pólvora que estiri el desenvolupament d'aquestes noves tecnologies, que al final és gairebé és investigació bàsica. És una miqueta com va passar durant els anys 90 i els anys 2000, que no hi havia ningú que demanés supercomputació a nivell de PCs. La gent volia CPUs més ràpides, però no volien d'això. I va ser la indústria del videojoc, amb els videojocs en tres dimensions, que van començar a demanar xips més ràpids. I actualment els xips que estan fent servir per als projectes de machine learning, doncs evidentment són els xips ràpids que van desenvolupar-se per jugar a videojocs, i encara els benchmarks per saber si
les GPUs,
és més ràpid o no.
Les GPUs.
La GPU amb la que estic jo ara d'això és una GPU de gaming i les mètriques. Les mètriques de lo bona que és aquesta GPU a 10 frames per segon en el Counter-Strike.
I les GPUs de gaming s'han fet servir per bitcoins, per minar.
No, per bitcoin no, les GPUs no. Les GPUs eren per Ethereum. El bitcoin necessitava CPUs. I es mina amb ASICs i unes altres històries. Amb màquines específiques. De fet, s'estan fent ja ASICs per
minar criptos.
No, per IA.
Per IA, sí, també és veritat. I per machine learning també se n'han fet.
Però bàsicament un ASIC és una màquina que està, és un hardware que està dissenyat per executar un sol algoritme específic. Llavors, aquest algoritme el fa molt bé.
Queden tres propostes més. Aquestes ja no són d'un servidor, són de la comunitat. I us dic, demano disculpes perquè hi havia alguna més i no m'ha donat temps de transcriure-la. En Sinner, parlant d'astronomia, diu, ara que ve el cometa verd, que està... Hi ha un cometa, ¿vale?, que en algunes fases i des de l'hemisferi nord fins ara es podia veure a ull nu, ara ja comença a veure, se'n sembla, per l'hemisferi sud. I aquest cometa és molt interessant perquè és un cometa que passa cada 50.000 anys. Vull dir que no el veurem més, ni els nostres avantpassats fins als cromanyons l'havien vist. ¿Vale? I ell recomana una aplicació per fer-ne el seguiment que des d'una empresa que es diu Simulation Curriculum Corp, ¿vale?, i que és gratis, opcionalment, hi ha una subscripció de 20 euros, de 20 dòlars, perdó, als Estats Units, i l'Apple es diu Sky Safari, ¿vale?, Sky Safari, i està bé que li dongueu un cop d'ull. L'Andreu Guinart ens parla d'un podcast, diu, mira, un podcast interessant, dedicat al disseny gràfic, es diu Veure-hi, en català, és d'aquesta factura de podcast últims, i el condueix un noi que es diu Enric Jardí. ¿Vale? La gent que està vinculada en el tema del disseny gràfic coneix aquesta persona. I acabo. En Rup ens parla de... ens proposa una presentació que fa un resum, una actualització, parla de l'estat de l'art del projecte AINA. Recordeu que era una iniciativa per portar el català a la part més tecnològica, a la intel·ligència artificial i tal. També està vinculat al tema del Common Voice de Mozilla. Està bé, encara es pot participar en aquest projecte d'anar capturant moltes veus. Sí que és veritat que és un entrenament gratuït d'aquest tipus de plataformes, però com a mínim aquest projecte no és 100% privatiu, sinó que és públic i se'n beneficiaran totes les empreses que vulguin utilitzar els resultats d'aquest entrenament via AINA. I no sé si teniu alguna cosa més vosaltres.
No, jo no? Ara, la meva vida últimament és molt avorrida.
No, avui hem omplit el programa, en part de la teva última vida, tio.
Sí, però ara és això. Jo fotia des de la pandèmia que no treballava en cap de setmana. O sigui que molt malament. Ho estic fent molt malament.
Molt bé, guapos. Doncs fins aquí el programa d'avui, el 543. La setmana que ve queda amb l'aire. Avisem que i demanem disculpes si no podem estar allà. Agrair a tota la gent de la xeta. Mira, se m'ha passat dir-ho a la part de contacte. com hem guanyat 4 subscriptors nous durant el període que la Xeta tenia aquesta promoció, això vol dir que la Xeta ha posat una petita pasta, 4 euros. Però bueno, mira, tot suma per anar pagant el servidor.
Tot suma.
I
tot suma.
Per anar poder mantenir el workflow. Molt bé, guapos, ens veiem aviat.
La setmana que ve. O d'aquí 15 dies.
O d'aquí 15 dies.
Abraçada.